Radio Astel.
Dimarts passat li vam donar festa perquè era la Mercè, però avui, per fi, tornem a la normalitat un dimarts. I ara, mira, ara he pensat en la paraula normalitat. Jonathan Català, com estàs?
Bon dia, molt bé, bon molt dia. Bé.
Aquella normalitat que tant i tant vam parlar durant l'època de pandèmia, i aquesta normalitat que l'altre dia em deien, és que ara farà 5 anys ja, de la pandèmia.
Com passa el temps. De seguida oblidem, però, aquells moments tan durs. Home, els tenim marcadets, però de tant en tant valdria la pena recordar. Aquells moments en què sortíem a les 8 del vespre, per exemple, a agrair a tota la gent que es dedicava a treballar, els sanitaris, i molta altra gent que es dedicava a treballar mentre molts de nosaltres estàvem confinats.
Doncs mira, amb aquesta normalitat ara nosaltres ens feien referent a, diguéssim, a l'horari de Joan Anton Català. Abans d'encarar el tema que ens has preparat aquesta setmana, posem-nos una mica al dia de... Ja saps que ens agrada això, de l'última hora especial,
Joan
Anton, perquè fa mesos que estem seguint fil per randa de l'aventura del Hajj i la Sunita, no? I tenim novetats. A veure, quines novetats són? Sembla que la sonda, no?, els ha de retornar cap a la Terra, ha arribat a l'Estació Espacial Internacional.
Sí, però el calendari que hi ha previst és febrer de 2024.
Val.
I tornaran a una nau de SpaceX, que sabem que és la nau que els ha de retornar aquí, no la nau de Boeing.
Per tant, això ja és...
Això ja se sabia.
Sí.
Això se sabia i és un fracàs per Boeing.
Clar.
Si és que no hi ha novetats més recents que jo no ho sàpiga.
No, ara
estic aquí perquè m'estàs mirant una cara, dic jo les últimes novetats que tinc, les últimes notícies que tinc són aquestes.
Déu-n'hi-do. Bueno, doncs estarem pendents. Això és el febrer, eh? Tu creus que poden haver altres novetats? O sigui,
sí, pot, això es pot canviar. Sí, la NASA podria decidir canviar aquesta data.
Sí.
Però que jo sàpiga, oficialment en aquest moment, continua sent febrer.
Bueno, doncs de moment estem comentant amb en Joan Anton Català aquestes darreres novetats que coneixíem sobre el Hajj i la Sunita, que us anirem ampliant a la mesura que anem coneixent més informació. Ara, si et sembla, Joan Anton, que et vam trobar a faltar el dimarts passat, de què parlarem avui?
Avui parlem de les extincions massives, esdeveniments catastròfics que ens han posat els humans aquí, i que, d'alguna manera, tot i que són catastròfics, et fan reflexionar sobre això que ens agrada tant parlar, que és la fortuna de la vida.
Vinga, doncs ens hi posem.
Maravilloso, espectacular, me emocionaba al verlo.
Han estat, deixa'm dir-ho així d'alguna manera, afortunades per nosaltres.
Totalment, no, ja ho pots dir així. Desgraciadament, desafortunades per moltes espècies,
clar.
Però les espècies que actualment habitem el planeta han estat molt afortunades. Mira, et donaré algunes xifres que són molt impactants. En aquest moment, més o menys, coneixem 1.200.000 espècies vives a la Terra. Hi ha científics que pensen que potser a la Terra en aquest moment habitarien uns 50 milions d'espècies. Vol dir que no n'hem descobert encara res, ni la meitat ni molt menys, però aixecant el dit, es pensa que potser a la Terra haurien pogut existir 50.000 milions d'espècies en tota la història. Això significaria que les espècies que habitem actualment a la Terra representem només l'1 per mil de tot el que mai hi ha hagut aquí, és a dir, que s'ha extingit el 99,9% de totes les espècies. Ja només aquesta reflexió ja et fa sentir especial, no? com molt afortunat. T'haig de dir, però, que la causa de les extincions, de tot aquest procés d'extinció, la major part de les espècies s'han extingit en processos puntuals, que han afectat a una espècie o a unes quantes espècies. Això és la major part. Espècies que no s'han pogut adaptar, que han competit amb d'altres, que no han trobat el seu entorn, no?, d'adaptació. Però hi ha hagut uns esdeveniments que, diríem, per la magnitud que tenen, ens impacten, que són això que anomenem extincions massives, que ara les comentarem, en coneixem 5 durant tota la història de la Terra, i que han produït esdeveniments, com et dic, massius, on no hi ha hagut una, dues, 10 espècies que s'han desaparegut, sinó quantitats que ara comentarem que són impactants i que són molt, molt, molt grosses.
No, i és el que tu dius, o sigui, que no som prou conscients moltes vegades, no, de tota la història que tenim al darrere, Joan Anton, no?
No ho som.
Per tant, aquestes extincions massives no tenen per què ser dolentes per al planeta. Quina importància tenen aquestes?
Clar, el que fan és creen noves oportunitats perquè altres espècies s'adaptin. La veritat és que, no sé, pensant-ho així, podries entendre com les extincions, com si fos un mecanisme que té la pròpia natura per fer que la vida perduri. Perquè sabem que després de cada extinció, la vida s'ha recuperat molt més diversa i adaptada del que era abans d'aquella extinció. I d'alguna manera sembla això, no? Com si fos un mecanisme de renovació obligat o necessari. Sense extincions massives, potser la vida arribaria a un carrer sense sortida i potser desapareixeria, no? I això és com una màquina que no coneix ni bons ni dolents, no mira aquí. La natura sacrifica vida perquè la vida perduri.
Fixa't tu, quines paraules. No jutja, no?, d'alguna manera.
No, és qui millor adaptat estigui. I això ho fa o en un procés gradual d'adaptació o jugant a enviar esdeveniments catastròfics, com per exemple un asteroide molt gros que arriba i canvia de sobte radicalment els entorns, i aquest joc és el que fa, bueno, que hi hagi espècies que es puguin adaptar millor i altres que no.
Va, la repassem perquè, Joan Anton, pregunta que tenim ja tots al cap, no? Quina va ser la primera gran extinció
del planeta? N'hi ha cinc de les grosses que coneixem, i això ho hem sabut per registres fòssils que hem pogut trobar. La primera l'anomenem l'extinció ordoviciana. Va tenir lloc fa 440 milions d'anys i se la considera la segona més grossa, més catastròfica que ha viscut la Terra. S'estima que van desaparèixer prop del 85% de totes les espècies que hi havia. Mira tu, del 85% de les espècies que hi havia. Va afectar a organismes que vivien en entorns marins, bàsicament trilobits, organismes coralins, sobretot, perquè en aquell moment la vida multicel·lular que ja havia aparegut es trobava concentrada encara amb els oceans, i això va provocar doncs un cataclisme dintre aquest entorn i el va posar potes cap amunt.
Dit això, segona, quina és?
Perdona, Mercè, no t'he comentat les causes de l'ordoviciana. Creiem, n'hi ha que no ho sabem segur, creiem que va estar provocada per un vulcanisme intens, un període de vulcanisme intens que va canviar el clima, però hi ha autors que suggereixen una explosió pròxima d'una supernova.
Clar, perquè, Joan Anton, això, aquesta és una altra, no? Clar. O sigui, el saber el per què, la causa, no?
Correcte.
Deu ser complicadíssim,
sí,
no? Tenir una confirmació.
Com més jove és una extinció, més evident és a quina ha estat la causa, com més antiga, més ens consta, ens costa, i aquesta costa. Ja et dic, aquí ens estem movent entre un període de vulcanisme intens que hagués canviat les condicions climàtiques de la Terra o una explosió de supernova pròxima. Segona extinció, anomenada Devoniana. Va ocórrer fa 360 milions d'anys. Aquí sí que tenim una mica més de pistes, perquè una miqueta més jove, provocada per un episodi molt intens de glaciació, però també es comenta que una altra possible causa hagués estat la caiguda d'un gran asteroide. Aquesta va fer desaparèixer el 80% de les espècies vives i va tornar a afectar especialment els entorns marins i va fer que tots aquests entorns marins es reestructuressin totalment.
Aquesta música, no?, que ambienta...
L'Armageddon. T'haig de dir que... No, a veure, és un nyap rere nyap rere nyap, aquesta
pel·lícula.
La pel·lícula, la banda sonora d'Aerosmith està molt bé.
És el millor, potser,
sí,
no?
Sí, és l'única cosa que jo salvaria. Sí.
Perquè ja...
No hi ha per on agafar-ho.
Res, tot fatal,
científic. Tot molt, molt malament.
Mare meva, amb el que... No costa gens ni mica, no?, buscar-te un assessorament.
Aquí no en devien tenir, no li vam fotre ni cas, perquè és que, ja et dic, no hi ha per on agafar-la, és nyap rere nyap, coses que són impossibles.
Mira, Joan Anton, un dia hauríem de parlar de desmistificant-se aquestes pel·lícules.
Sí, i tant.
No? Que parlen de la ciència i que d'alguna manera no són per res realistes.
Crec que ha estat aquesta setmana o l'anterior, va fer 10 anys de l'estrena d'Interestel·lar, crec que és l'anterior setmana, fa una setmana, i és un exemple del contrari, no?, del que és una pel·lícula amb un gran assessor científic, no només assessor, sinó que és qui va escriure el guió, un Premi Nobel de Física, Kip Thorne, i és un exemple de pel·lícula amb una base rigorosa, tot i que evidentment hi ha parts que, òbviament, els productors i els directors deixen anar perquè necessiten fer que aquella pel·lícula sigui atractiva. Però tot i això hi ha d'haver una base mínima científica.
Ara avancem... Mira, això ens queda pendent, eh?
Sí.
Ens ho anotem.
Sí, sí, ho he notat.
Avancem ara uns quants milions d'anys. Quants? Quants
doncs fem? Mira, ens n'anem a fa 242 milions d'anys. Sí, però aquesta és l'extinció més devastadora, més grossa que, de la qual tenim registre. S'anomena l'extinció permiana, va eliminar quasi el 95% de totes les espècies marines i el 70% de les terrestres. Aquesta és la més catastròfica. La causa, aquí tenim més idea de quina va ser. La causa va ser, creiem, un episodi global volcànic que va provocar un canvi climàtic, que va tenir lloc a la regió que ara ocupa la Sibèria, que estava diferentment col·locada, els continents no eren exactament com són, però aquí sí que tenim més registres, com que és més nova, no? Cada cop tenim més informació, evidències del que va passar. I això va provocar un canvi climàtic tremendo. A més, quan hem anat a registrar els fòssils, diríem, i els extractes geològics, hem vist una cosa que s'anomena l'efecte Lilliput. L'efecte Lilliput
és... Quin és aquest efecte Lilliput?
És davant d'un episodi catastròfic, com una extinció massiva, sembla com si els organismes més petitons tinguessin més avantatge per adaptar-se que els més grossos, que acostumen a desaparèixer. No sabem exactament quines serien les raons que justificarien aquest fet. Probablement és que els organismes més petitons fan un consum energètic dels recursos que tenen molt més òptim i eficient que els organismes més grossos en mida. Però no estem segurs d'això. Per això se l'anomena l'efecte Lilliput, perquè s'observa, i aquesta és una extinció que clarament s'observa i es continuarà observant amb les següents, aquest efecte. Es veu que els organismes més grossos desapareixen,
els petits...
Molts també, però n'hi ha que sobreviuen, dels que sobreviuen n'hi ha més
sobreviuen
de petits
millor,
que de grossos.
Sobreviuen millor, d'alguna manera, Joan Anton. Sí. Va, passem a la quarta, aquesta quarta extinció.
La quarta és la de finals del Triàssic, això va passar fa 200 milions d'anys, aquí ja la vida havia evolucionat.
Teníem... Clar, és que són tants anys, que és que...
Uns quants. Uns quants. Teníem molta mena d'organismes, entre els quals ja hi havia els primers vertebrats voladors, i les masses continentals en aquell moment es trobaven concentrades en un supercontinent que hem anomenat Pangea, que ens sonarà. No? Creiem que és la fragmentació d'aquest supercontinent que provoca una activitat volcànica massiva i això afecta el clima de tot el planeta. Com a conseqüència hi ha aquesta extinció que fa desaparèixer el 76% de totes les espècies terrestres i marines. Fixa-t'hi, es considera que aquesta extinció és el moment clau pels dinosaures. És el moment clau que deix el planeta buit, entre cometes, no el deix buit, però crea molts entorns d'oportunitat perquè els dinosaures es converteixin en els reis d'aquest planeta, reis que ho seran durant milions d'anys, perquè troben això, uns entorns buits de competidors, i és el paradís pels rèptils, i aquí es desenvolupen i es diversifiquen de la manera que hem llegit a llibres o que hem vist a pel·lícules.
Ens quedem amb aquest punt, perquè ara passem a una gran extinció.
Sí.
Espera, vols que posem música?
Sí, sí, posa-la.
És que això va... Mira, és que són jocs del nostre, com dir-ho, seleccionador musical, que ha pensat... Tu ara parlaves de l'efecte Lilliput i ha trobat aquesta cançó, Lilliput.
Ah, no,
i d'aquí que l'ha posat,
M'ha sorprès molt perquè dic, a veure, això que té a veure amb l'extinció que anem a parlar ara.
Dinosaures, eh?
Sí, correcte. Ara és l'extinció, la darrera, la sisena, la cinquena, perdó. És l'extinció del Cretaci. És la més famosa, la més coneguda. A més, això va passar fa només 66 milions d'anys, de manera que tenim molta informació. Tenim fins i tot, que ara t'ho comentaré, simulacions d'ordinador de com devia ser allò. Va provocar l'eliminació dels dinosaures d'arrel, bàsicament dels dinosaures terrestres, i no tots, però la major part d'ells, i el 85% de totes les espècies vives que existien en aquell moment. També s'observa l'efecte Lilliput quan es miren els registres geològics i de fòssils, i la causa, aquí sí que no tenim dubte, després de molts anys d'estudiar, és la caiguda d'un gran asteroide. Estem parlant d'un asteroide que devia tenir sobre 10 quilòmetres, entre 10 i 15 quilòmetres de mida, i cau a la zona del golf,
al
Yucatán, al golf de Mèxic, en aquella part. Fins i tot hem trobat el fons marí, hem trobat el que podria ser les restes de l'antic cràter que això va provocar. La descoberta d'aquesta causa la van fer els Álvarez, pare i fill, dos científics americans, a l'any 1980. I això ho van fer en base a... Se'n van adonar que hi ha un mineral... No hi ha un mineral, no. Hi ha un element químic que es diu iridi, que a la Terra és poc freqüent, perquè quan es va formar la Terra, l'iridi es va enfonsar per gravetat cap al centre de la Terra, on hi ha molt de ferro i níquel i altres elements metàl·lics. Però van trobar un lloc, als extractes geològics de la Terra, datat amb 65, entre 65 i 66 milions d'anys, on es trobava una concentració anòmalament superior d'iridi. I se'n van adonar que aquesta concentració es repetia a molts llocs del món. És a dir, no només es produïa a Mèxic o als Estats Units, sinó que a la mateixa data, a tot el món, hi havia com una capa molt fina, per entendre'ns, molt simplificat, on hi havia una concentració d'iridi sospitosa. Els asteroides són rics en iridi. Per tant, aquí va començar a desenvolupar-se aquesta hipòtesi de l'asteroide, però a poc s'hi van juntar més peces del puzzle. Per exemple, es van començar a trobar cristalls de quars, roca fosa, a milers, centenars i milers de quilòmetres a la rodona del lloc on s'havia sospitat que havia caigut aquest gran asteroide. I es van començar també a veure els efectes de la desaparició fòssil entre aquesta capa que et deia d'iridi, per sota, moltes restes de dinosaures. Per sobre, ni un. És a dir, aquesta capa d'iridi marcava com el llindar, la frontera, de dir, aquí ha passat quelcom que ha provocat que tot això se'n vagi a Norris, no? Tots aquests organismes se'n vagi a Norris. S'ha calculat fins i tot la potència aproximada d'aquell xoc, que podria equivaldre a 4 cops la suma de la potència total dels arsenals nuclears dels Estats Units i de Rússia combinats.
Ostres.
Els efectes van ser devastadors. T'explico les últimes simulacions que s'han fet, que poden estar equivocades. És un objecte de 10 quilòmetres, aprox, entra per sobre d'Àfrica, travessa tot l'oceà Atlàntic caient, perquè petarà el golf de Mèxic, i tal com va per l'atmosfera, per davant seu ja hi va l'aire comprimit. Hi va una ona d'aire que ell, com que és molt gros i va molt de pressa, està comprimint. Molt abans de que l'objecte toqui a l'aigua, a l'oceà, l'oceà ja s'està aixecant, perquè l'aire que va per davant fa aixecar. Algunes de les simulacions diuen que la primera onada, la primera paret d'aigua, és d'un quilòmetre i mig d'altura, un quilòmetre i mig. L'objecte cau a milers de quilòmetres a la rodona, hi ha una devastació absoluta, total, per l'escalfor i l'ona de xoc, diríem, i després l'ona sonora que arriba. Cremen, es calcula, el 70% dels boscos de tota la Terra, i el tsunami aquest, quan dona el tomb a l'altra banda del planeta, encara devien ser ones de 20 o de 25 metres d'altura. El que provoca realment l'extinció massiva és el canvi climàtic. El sutge i les cendres que se'n van a l'atmosfera, sobretot a l'estratosfera, bloquegen la llum del sol durant mesos. I això trenca tota la cadena tròfica. Cauen els organismes fotosintètics, no tenen llum, i quan cauen els organismes fotosintètics, que són els panells solars de la vida a la Terra, són els que capten, els que generen pràcticament tota l'energia, cauen també els vegetarians, cauen els carnívors, cauen tota la cadena tròfica del planeta, i això és el que provoca aquesta gran extinció massiva. Per tant, imagina't. És casual que vingués aquell objecte, és casual que caigués en aquell moment, però la qüestió és que els mamífers, que ja existíem, érem petits de mida i molt poc diversificats. I igual com els hi havia passat als dinosaures abans, ens queda un planeta perfecte a la nostra disposició, i els mamífers ens diversifiquem d'una manera extraordinària, com a conseqüència els humans som aquí, igual que moltes altres espècies.
Diria que ens falta, no sé si volia rematar-ho...
No, aquesta estaríem, però malauradament...
Una altra gran extinció,
sí. Malauradament seria la sisena, que ara en parlarem.
I la causa te la preguntaré.
La sisena en interrogants, perquè abans et deien, coneixem 5, que ja les hem explicat. La sisena és la que sospitem que està activa en aquest mateix moment, des de que l'Homo sapiens és en aquest planeta. I la causa seríem nosaltres, seríem els humans. Això vol dir que d'aquí a, no sé, posem 100 milions d'anys, quan ja no estem aquí, no, i vingués algun geòleg o algun biòleg d'un altre lloc de l'univers i examinés la Terra, probablement trobaria restes a les roques de 6 grans extincions massives. Aquesta sisena la relacionaria amb causes antropogèniques, és a dir, generades pels humans. Som causa d'extinció des que vam aparèixer i cada cop ho hem estat més. Dit això, perquè això és supercatastròfic i ja saps que a mi no m'agrada mai acabar d'aquesta manera. Primera, pensar que a la natura li és igual. Com dèiem abans, l'evolució i la natura no coneixen bons ni dolents. Nosaltres podem fer el que vulguem i el planeta continuarà i la natura continuarà, només que prendrà mesures i, per tant, desapareixeran moltes espècies, de les quals nosaltres en som els causants. Podríem acabar desapareixent també nosaltres en algun moment, però apareixeran, contínuament apareixeran, noves espècies molt millors adaptades en aquells entorns que estem creant que les que hi ha actualment. Per tant, a la natura hi és absolutament igual el que fem. A qui no és igual és a nosaltres. I aquest és el punt que ens hem de posar al cap. I, per tant, som afortunats perquè som, de moment, l'única espècie a l'univers que coneguem que pot decidir el seu futur. Ho hem comentat molts cops. Podem decidir com volem fer les coses, si les volem fer bé o malament. Si volem que els nostres descendents ho passin molt malament o puguin gaudir del mateix planeta que nosaltres hem gaudit. I això és una responsabilitat que tenim, però la part positiva és que està a les nostres mans fer-ho millor del que ho estem fent.
Doncs hem de ser encara més conscients que mai, eh? Sí. Joan Anton, ja està bé que prenguem consciència i que...
Sí, t'ho dic perquè de vegades diem hem de salvar el planeta i és un missatge que és buit perquè, i pretensiós, perquè nosaltres no hem de salvar pas el planeta. I a més és buit perquè un pot dir, uf, això, salvar el planeta és una cosa molt complicada, ja ho faran els polítics.
Com,
no?
Fins i tot alguna... pot haver-hi gent que pensa que és una, fins i tot una utopia.
Correcte,
no?
Exactament. I que ens implica poc, o saps? Ens involucra poc. El que hem de salvar és aquest benefici de la vida que hem tingut nosaltres, perquè els nostres fills, els nostres nets, besnets, també el puguin tenir. I això sí que és una cosa que podem fer.
Joan Anton Català, com sempre, un goig tenir-te. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Mercè.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.